Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
El govern del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell ha demanat davant dels Mossos d'Esquadra que es posi en marxa un sistema estable d'assistències telemàtiques als detinguts investigats a les comissaries dels Mossos d'Esquadra per evitar desplaçaments i circulació durant el toc de queda nocturn. Analitzem aquesta petició, ho fem conversant amb el degà del Col·legi, Manolo Hernández. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, faltaria més.
Degà, quan han fet arribar aquesta petició als Mossos d'Esquadra?
Doncs ara, en aquests dies, ho estem tot just fent durant aquesta setmana, perquè ha sigut implantar-se el toc de queda i hem vist la necessitat per evitar circulació i desplaçaments innecessaris. Estem ara mateix cursant aquesta petició.
Per tant, encara no ha arribat formalment.
No ha arribat. No sabrem si tindrem problemes o no en aconseguir-ho, però ara ja ho estem gestionant.
De fet, en un primer confinament ja es va fer un sistema similar, no?
Sí, i a més, aquí la demarcació del Col·legi de Sabadell, tant Sabadell com Cerdanyola, vàrem ser pioners amb l'establiment d'aquest sistema d'assistència telemàtica. Vàrem ser, ja ho dic, pioners, els primers en implantar-ho. Va funcionar molt bé, vàrem quedar molt satisfets, es va fer a partir del març fins al març al juny, i com que va funcionar molt bé i es va poder realitzar les assistències, es va poder respectar el dret de defensa amb plenes garanties, doncs considerem que ara, amb el toc de queda, torna a ser l'eina telemàtica la més important per poder-ho afrontar aquestes circumstàncies de prestar assistències als detinguts o investigats.
Degà, situï'ns una mica, perquè nosaltres ens hi posem tots plegats els que no som experts en aquesta matèria. Exactament en quins casos s'estava oferint en aquest primer confinament una assistència telemàtica i de com funcionava?
Es prestava pràcticament a tots els casos d'assistències a comissaries, també fins i tot els de violència de gènere, quan era necessari. Consistia que Mossos d'Esquadra, en lloc de convocar l'advocat o advocada perquè es desplaci físicament, de manera presencial, a la comissaria per atendre el detingut o investigat per assistir-li a la declaració, se telefonava a l'advocat o advocada per realitzar una connexió telemàtica amb una plataforma de videoconferències. Llavors, a l'hora convinguda, en lloc de personar-se l'advocada o advocat a comissaria, es feia la connexió i només estaven de manera presencial a comissaria els agents de l'autoritat, els Mossos, la persona afectada per la detenció o investigació, i l'advocat ho feia de manera telemàtica, per videoconferència.
Entenc que aquestes assistències telemàtiques o aquestes assistències habituals es fan a qualsevol hora del dia.
Sí, es fan a qualsevol hora del dia. Però nosaltres ara volem centrar la nostra petició, la volem centrar en la franja horària del toc de queda, és a dir, de les 22 a les 6 hores, per evitar aquests desplaçaments nocturns que considerem que són evitables, perquè nosaltres ja generem justificants de desplaçament per aquest horari nocturn pels advocats o advocades que ho necessiten, però el que volem és evitar haver-los d'utilitzar i substituir la presència temporalment i mentre duri aquest estat de queda, substituir d'aquest desplaçament per el que és la videoconferència i evitar riscos sanitaris i desplaçaments que poden ser evitables perfectament.
Clar, en aquest sentit, li pregunto perquè no sé quin percentatge de les atencions que s'ofereixen es fan durant la nit. És a dir, serien moltes els desplaçaments que ens estalviaríem si es fessin aquestes assistències telemàtiques de forma telemàtica durant les nits?
No són la majoria, però sí que n'hi ha, és a dir, que existeixen. El gruix de les declaracions es produeix durant les hores del dia, fora d'aquesta franja horària, però clar, ni que siguin 4 o 6 o 8 al dia o a la setmana, aquests són els que volem evitar perquè creiem que és el que correspon amb el toc de queda.
En aquesta ocasió, però, sí que han posat una excepció, no? Han dit que en el cas de violència de gènere no seria bo aplicar-lo.
Sí, això volem que ho valori el propi advocat o advocada que ha de realitzar l'assistència. En el cas d'una víctima de violència de violència masclista, perquè són situacions i casos especialment sensibles i especialment preocupants. I ha de ser l'advocat o advocada, en funció de la situació que hi hagi, de la víctima, de lo que hagi succeït, que ha de valorar i decidir si, malgrat poder fer l'assistència telemàticament perquè s'hagués ja aconseguit reimplantar el sistema, la fa doncs, telemàticament, o bé considera que requereix la víctima que hi vagi o ella hi vagi presencialment i llavors ho faria. Seria l'excepció per valorar per lletrat o lletrada segons la situació que trobi.
Entenc que plantegen que en aquests moments, tal com està la situació, a les 9:48 del dia 28 d'octubre, perquè la situació en el cas del coronavirus i dels confinaments realment és molt canviant, ho plantegen només assenyir-ho el torn de nit perquè entenc que entenen que és millor una assistència presencial, no? Sempre que sigui possible?
Sí, 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 és evident. A veure, amb el sistema telemàtic també es garanteix plenament el dret de defensa de les persones implicades, però nosaltres preferim l'assistència presencial perquè considerem que transmet més d'una manera més directa i més accessible el fet de sentir-se defensat en aquell moment per l'advocat o l'advocada. Però no obstant això, ja ho dic, també ho garanteix la videoconferència, però demanem d'implantar-lo en aquesta franja del toc de queda, en la franja horària del toc de queda, per conjugar una cosa amb l'altra.
Uh-huh. Li volia preguntar també per una altra qüestió, perquè m'agradaria que m'expliqués una mica aquest cas, ens el traslladaven, de fet, ahir mateix en una nota de premsa des del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, sobre el delicte de desobediència al qual s'ha acusat el degà del Col·legi de l'Advocacia de Màlaga per exigir mesures per als advocats dels torn d'ofici. Em pot explicar què ha passat exactament?
Sí, això va succeir durant el primer estat d'alarma, durant la primera el confinament, quan es va decretar el confinament. Ens vàrem trobar tots amb el problema de que els advocats, tant d'ofici com no d'ofici, havien d'acudir a fer les assistències i tothom estàvem, ja ho sabem, sense epis, no teníem guants, no havia doncs, mesures de protecció pels advocats i per les advocades i les reaccions dels diferents col·legis de l'advocacia d'Espanya doncs, van ser diferents. Nosaltres aquí a Sabadell, ja ho he dit abans, vàrem apostar per treballar pel sistema d'assistències telemàtiques i vàrem ser pioners en implantar aquest sistema que garantia, per la no presencialitat, garantia doncs, la seguretat dels nostres advocats i advocades quan realitzaven alguna assistència. Uns altres col·legis van optar per vies diferents. I el degà de Màlaga va optar per demanar que els seus advocats, els advocats i advocades malaguenys, no anessin a atendre les declaracions, si no se'ls garantia doncs, les mesures de seguretat, el distanciament, les mascaretes, etc. I es van produir situacions en les quals, com que no es garantien, doncs, no van anar els advocats. Llavors, això ho va promoure la Junta de Govern, encapçalada pel seu degà, i per raó d'aquesta decisió de no enviar els advocats a fer les assistències als detinguts, és que ara se li ha obert aquesta investigació per una presumpta desobediència a l'autoritat judicial. És a dir, se li reclamava que anessin els advocats i el Col·legi de l'Advocacia deia que no els enviava perquè no existien garanties suficients pels seus advocats i advocades.
Sobre el tema de la digitalització de la justícia, podríem omplir hores i hores i minuts de ràdio explicant les reivindicacions que tenen des del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell des de fa temps, però no sé si amb aquesta pandèmia i amb tot el que ha passat i amb aquesta instauració del teletreball com a eina general i d'aquesta comunicació diferent que estem tenint tots plegats, s'està posant les piles, per dir-ho de manera col·loquial, a l'administració judicial.
Si dic que no, jo crec que no estic mentint. Ja voldria que fos que sí. Però ens trobem molts problemes. No hi ha una aposta decidida per la utilització d'aquestes eines. És a dir, o no es faciliten o no es tenen, però si es tenen no es fan servir o no saben fer servir. Amb la qual cosa tornem a situacions complicades. Per exemple, per poder fer videoconferències en totes les sales de vistes de tots els jutjats catalans, el Departament de Justícia va adquirir de l'ordre de 400 i escaig llicències d'una plataforma de videoconferències. Primer van trigar, però al final es van posar, després es va formar a les persones que les havien d'utilitzar, però la realitat és que no s'estan fent judicis per videoconferència, malgrat ja tenir les llicències per poder-ho fer. Les raons són múltiples, vull dir, perquè resulta que no ho saben fer, perquè el jutge o jutgessa demana que sigui presencial i que no pas que sigui virtual. Passen moltes coses. I després, en quant al teletreball, ens trobem també de que funcionaris realment teletreball o molt teletreball no en fan, però a més, és impossible de teletreballar perquè no existeix encara l'accés a l'expedient judicial i electrònic. Llavors, si intenten treballar des de casa però no poden accedir a l'expedient judicial electrònicament, no surt la feina. Amb la qual cosa, ja ho dic, sí, s'estan fent coses, però o s'encallen o no s'acaben de posar en funcionament i no està avançant tant com seria desitjable i segurament possible.
Clar, li pregunto perquè sembla que estem a les portes, esperem que no, tot vagi bé i no ho sigui, però sembla que hi ha un nou confinament, per curt que sigui, que pot provocar-se o pot acabar-se aprovant en els pròxims dies. Entenc que això tindria un efecte directe sobre el món judicial, no? També sobre la justícia.
Sí, no hauria de passar. S'hauria de considerar un sector essencial i hauria de continuar treballant, perquè el que va succeir amb el tancament de la justícia és absolutament inacceptable, és del tot inacceptable. I ara s'hauria de fer tot el possible perquè, malgrat es decretés un nou confinament, el servei públic de la justícia se consideri essencial i no tanqui de cap de les maneres. No podria suportar una altra vegada una aturada d'aquestes característiques per anar sumant a l'anterior i per anar sumant al col·lapse que ja de per si tenia sempre la situació de gran càrrega de treball i d'atràs que ja tenia l'administració de justícia.
Clar, aquest és un aspecte que també li volia preguntar. Quan parlava amb vostè, a principi de temporada diria que parlàvem, perquè últimament se'n barregen molt els dies i els mesos, però crec que parlàvem de si s'havia recuperat o no la feina que s'havia perdut durant tot aquest confinament primer i tota la incidència que havia tingut en el sector de la justícia i tot el que havia quedat endarrerit amb la feina que es va intentar fer durant el mes d'agost. No sé si a hores d'ara la situació ja s'ha recuperat o seguim amb aquest col·lapse, afegint-hi el col·lapse provocat per aquests mesos de tancament per al dels jutjats.
No s'ha recuperat. El retras, vull dir, es va acumular, els dies que es van habilitar del mes d'agost van servir més d'aparador i de brindis al sol que no pas de, en realitat, permetre descongestionar la justícia. El que es va fer durant aquelles dues setmanes del mes d'agost va ser realment de feina efectiva ben poca. I el que es va fer va ser perjudicar als operadors jurídics, perjudicar als advocats i advocades, traient-los 15 dies de vacances del mes d'agost, que no hi havia cap necessitat ni cap explicació, perquè si això hagués servit per realment descongestionar la justícia, estaríem tots encantats de fer-ho. Però resulta que els advocats havien d'estar al peu del canó per atendre les citacions o emplaçaments o terminis que s'activaven, però resulta que ens trobàvem habitualment que si no era el jutge era el LAG, i si no era el LAG era un altre funcionari, que resulta que estaven de vacances. I si no, ens trobàvem que no es podien realitzar actuacions perquè algunes de les persones o dels peris que havien d'intervenir o dels testimonis estaven també de vacances, amb la qual era un problema enorme que, ja ho dic, no va servir en realitat per res, sinó per perjudicar.
Deixi'm que li pregunti ja per acabar sobre la substitució, un nou canvi, un nou relleu, en aquest cas als jutjats de Sabadell. Sembla que hi ha nova jutgessa de Gana, oi?
Sí, efectivament, sí. L'anterior de Gana, que tan bona actuació ha tingut com a de Gana a Sabadell, ho recordarem al Col·legi de l'Advocacia sempre, ja va decidir deixar el càrrec després de molts mesos sent de gana i de cremar-se molt bé en defensar del funcionament, el bon funcionament de l'administració de justícia a Sabadell i millorant el possible aquest obsolet edifici que tenim a Sabadell. Va treballar molt, va treballar en molt bona direcció sempre. La vàrem recolzar des del Col·legi de l'Advocacia en tot el que vàrem poder, però al final va decidir deixar-ho i que fos un altre qui agafés el deganat, i així s'ha succeït amb una magistrada amb la que també tenim molt bona relació i tenim molta confiança que continuarà fent una molt bona feina.
Quin és el nom de la nova jutgessa degana?
Ara
l'agafo.
Ara l'agafes.
És que l'hem estat buscant i no l'hem trobat. Per tant, però després ens el...
Era Glòria Pérez, l'anterior.
Sí, que la vam conversar amb ella al cafè de la ràdio un dia.
Sí, la podria trobar en un moment, però clar, no us puc fer esperar. Aquí esperant un directe a que jo busqui...
No pateixi, Degà, m'ho busca i m'ho fa arribar i així ho comunicarem als oients. Cap problema.
En 2 minuts ho tens.
Cap problema. I arrel d'aquesta qüestió, deixi'm que li pregunti també per les obres dels jutjats. No sé si la climatització ha quedat ja del tot arranjada o seguim amb els problemes de climatització amb els que ens toparem l'estiu que ve.
Bueno, aviam, tot arranjat no està, però ara no tenim pressió perquè no funcioni bé el sistema de climatització. En teoria hauria d'estar acabat de cara a l'estiu vinent, però ara no és moment per fer una previsió ni optimista ni negatives. S'han substituït maquinàries, s'ha actualitzat el sistema de conduccions i s'està treballant en millorar-ho. Hem de ser positius, hem de donar un marge de confiança i pensar que estarà arreglat, però avui per avui no ho podem saber.
Doncs ens quedem amb aquest missatge i amb tota aquesta feina que hi ha al sector de la justícia també per posar-nos al dia en la necessitat de les noves tecnologies, de l'atenció telemàtica i amb aquesta proposta que, com dèiem, ha fet arribar la Junta del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell demanant als Mossos d'Esquadra que es posin en marxa un sistema estable d'assistències telemàtiques als detinguts i als investigats a les comissaries dels Mossos d'Esquadra per evitar aquesta circulació i aquests desplaçaments durant el toc de queda nocturn. Hem parlat amb el degà del col·legi, Manolo Hernández. Manolo, moltes gràcies per haver-nos atès avui.
A vosaltres, com sempre. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Estarem pendents també de la resolució final, de que els diguin als Mossos d'Esquadra. Facin-ho saber.
Sí, us informarem. De seguida que ho tinguem, no dubteu que sereu coneixedors.
Gràcies i que vagi molt bé. Que tingui un bon dia.
Igualment, gràcies.